Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 20 de juny del 2026. En aquesta ràdio sempre hem sigut uns grans defensors de l'escola rural. Les escoles són molt més que un centre educatiu. En pobles petits, mantenir-les obertes és garantir el futur i preservar una part essencial de la seva identitat. La convivència entre alumnes de diferents edats, l'atenció més personalitzada i els valors de cooperació fan que els nens i nenes creixin en un entorn en què grans i petits aprenen i s'ajuden mútuament. Però més enllà dels beneficis educatius, l'escola és també un motor de vida i cohesió social. Quan hi ha escola, hi ha famílies, hi ha activitat i hi ha futur. Per això, en molts municipis, defensar l'escola rural és defensar la vida del poble. I en aquest sentit, avui ens toca felicitar el poble de Bellmunt, ja que celebra el centenari de l'escola al Sarraí amb una gran festa que servirà per homenatjar, recordar i retrobar els antics alumnes, mestres i totes les persones que d'alguna manera o altra han tingut un lligam amb el centre. En l'àmbit educatiu, però, també us explicarem que la gran majoria d'escoles del Priorat han fet arribar un comunicat a les famílies en el que els fa saber que el proper curs limitaran sortides, colònies i activitats de pagament com a protesta per la falta de recursos i mentre no es produeixin avenços en les demandes que el sector educatiu fa temps que planteja a l'administració. Encara sobre educació, us explicarem que aquest mes de juny han finalitzat els cursos d'alfabetització i habilitats socials que ha impulsat el Consell Comarcal del Priorat. Abans de tot això, parlarem de l'elevat risc d'incendi que tenim a Catalunya i de les previsions de calor que s'allargaran fins a Sant Joan. També us explicarem que l'ADO Montsant ha viatjat fins a Corea del Sud per donar a conèixer i promoure els seus vins i cellers, i que l'oli Baronia de Cabassers ha estat reconegut a la London International Olive Oil Competition 2026. En l'apartat cultural farem valoració de com va anar l'ensofrada, celebrada a Marçà el passat cap de setmana, i parlarem amb l'Anton Vidal sobre la celebració dels Focs de Sant Joan. Com sempre, acabarem amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Les altes temperatures dels darrers dies i la manca de precipitacions de les últimes setmanes han fet augmentar de manera notable el risc d'incendi forestal al Priorat. En aquest context, el Pla Alfa, que estableix el nivell de perill d'incendi a Catalunya, situa actualment els municipis del Molar, la Figuera, la Bisbal de Montsant i el Lloar en el nivell 3, mentre que la resta de poblacions de la comarca es troben en el nivell 2. L'activació del nivell 3 comporta la suspensió de totes les activitats amb risc d'incendi que haguessin estat prèviament autoritzades o comunicades. D'aquesta manera, els agents rurals intensifiquen la vigilància per garantir el compliment de les restriccions establertes, entre les quals destaquen la prohibició d'encendre foc en qualsevol espai obert, la suspensió de les cremes agrícoles i forestals, la prohibició de fer foc a les àrees de descans de la xarxa viària i a les zones recreatives i d'acampada, així com les limitacions en l'ús de maquinària que pugui generar espurnes o descàrregues elèctriques a menys de 500 metres de terreny forestal. També queda prohibit l'ús de material pirotècnic i el llançament o abandonament d'objectes en combustió o de qualsevol altre element susceptible de provocar un incendi. Així mateix, es restringeix l'ús de bufadors, serres radials i altres eines similars en l'entorn forestal. En aquest sentit, davant l'elevat risc d'incendi i amb la proximitat de la revetlla de Sant Joan, la consellera d'Interior, Núria Parlon, va presentar aquest dilluns el dispositiu especial de prevenció i emergències. Els bombers de la Generalitat incrementaran aproximadament un 50% els efectius disponibles respecte a una guàrdia ordinària i reforçaran també el personal del grup d'actuacions forestals, el GRAF, durant tota la nit del 23 de juny. Per la seva banda, el cos d'agents rurals desplegarà un dispositiu especial amb 200 efectius arreu del territori i ampliarà l'horari operatiu. Entre els dies 21 i 24 de juny, els agents centraran la seva activitat en la prevenció d'incendis, especialment en la inspecció de les fogueres de Sant Joan i en el control de l'ús de material pirotècnic, amb l'objectiu de minimitzar els riscos durant aquests dies de màxima alerta. L'ADO Montsant continua reforçant la seva projecció internacional i aquesta setmana participa a la fira Wine and Spirits de Seul, a Corea del Sud, amb l'objectiu de promocionar els seus vins i els cellers que en formen part davant dels professionals del sector del país asiàtic. El secretari de l'ADO, Pau Sabater, explicava en declaracions a Ràdio Falset, just abans de marxar, que aquesta acció s'emmarca en l'estratègia d'obertura de nous mercats i de consolidació de la presència dels vins Montsant a l'exterior.
Una de la feina més forta que fem és donar-nos a conèixer a casa nostra, però la Déu Montsant sempre ha tingut aquesta vocació internacional i de projecció internacional, i per tant doncs, continuem explorant aquestes vies per obrir mercats. Si bé altres anys doncs, havíem estat treballant amb altres països, des de ja fa un parell d'anys, doncs, Corea del Sud és un dels mercats objectius, i per tant aquest desplaçament de cellers i participar en aquesta fira no és res més que la continuïtat d'una feina que ja vam engegar a finals del 24.
Més enllà de la seva participació al certamen, la delegació de la Déu Montsant també ha organitzat diversos tastos i trobades professionals amb importadors, distribuïdors i prescriptors coreans amb l'objectiu d'establir nous contactes comercials i generar oportunitats de negoci.
Juntament doncs, amb qui organitzem, doncs, ens han preparat un parell de tastos durant els mateixos dies de la fira i el propi stand, doncs perquè ells ja s'encarreguen doncs, de captar importadors amb premsa també, no? Perquè també és important doncs, que hi hagi gent amb potencial de compra, però gent també que pugui difondre-ho. I en paral·lel, fora de l'estand, també tenim reservat un espai propi de la fira per fer-hi una masterclass, pròpiament dit.
Una desena de cellers participen presencialment en aquesta missió comercial, mentre que d'altres hi seran representats per sommeliers i pels mateixos membres de la denominació d'origen desplaçats a Corea del Sud.
Hi anem 9 cellers, la majoria d'ells ja presencial, per tant desplaçant-se a país. També hem habilitat un espai perquè sabem doncs que hi ha una cosa que són els costos econòmics de desplaçar, tot i que des de l'ADO doncs, busquem finançament i fem que això sigui doncs, molt més assequible per als cellers. Doncs hi ha una raó que és l'econòmica i també la temporal. No? Això significa desplaçar-se tota una setmana i sabem doncs, que aquí hi ha cellers que moltes vegades doncs, qui està a vinya és qui ven, i per tant el que hem fet és habilitar un espai, un racó de cellers no presencials, i la pròpia DO, juntament amb sommeliers allà, defensaran el producte i donaran a conèixer aquests vins.
La visita a Seül arriba poques setmanes després de la missió comercial que la DO Montsant va dur a terme per primera vegada a Mèxic i Costa Rica. Una experiència que, segons explica Sabater, va deixar sensacions molt positives i que confirma l'interès creixent pels vins de la denominació en mercats internacionals.
La primera impressió és bona, que això és bo de sentir un cop acabes doncs, que ha anat prou bé, i ara doncs, tenim cellers que estan en converses amb alguns dels professionals que van estar allà amb l'objectiu doncs, que al final pogués tindre aquesta obertura al país.
La internacionalització continuarà sent una de les prioritats de la DO Montsant durant els pròxims mesos. De fet, la denominació d'origen ja prepara una nova acció promocional a la Xina, on participarà aquest mes de novembre a la fira Pro Wine Shanghai.
Pel 2026 tenim previst tornar a treballar amb Xina. Culminarà al novembre amb desplaçament de cellers també a la Pro Wine Shanghai, que és una fira ja que des d'abans de pandèmia hi anem recurrentment, però l'interessant aquí és que amb la mateixa fira ens hem aliat i ells estan fent activitats durant tot l'any per donar a conèixer el propi esdeveniment i per poder fer bullir l'olla dins del sector professional del vi, del producte que després es poden trobar. Doncs hem fet una aliança amb ells i des del mes de juny fins al mes de novembre anirem fent diferents tastos a diferents regions i ciutats de Xina.
Tot i aquesta aposta pels mercats exteriors, la DO Montsant no deixa de banda la promoció al territori i al conjunt del país. En el marc de la celebració del seu 25è aniversari, està impulsant diverses activitats, tastos i accions divulgatives per apropar els seus vins als consumidors catalans.
Vam començar amb un tast de sortida a la Barcelona Wine Week el mes de febrer, de dir, escolteu, la DO més jove de Catalunya fa 25 anys i celebra doncs, tot aquest posicionament i aquest prestigi que hem anat aconseguint. Hem anat fent tastos amb l'Associació Catalana de Sommeliers, hem anat a cada una de les províncies i ara estem en un moment en què estem fent activitats molt més orientades al consumidor final. no? al Wendlover, i a qui vulgui conèixer la Déu Montsant. Llavors hem anat fent sopars, maridatge, fins i tot aquí amb un parell de restaurants de la comarca. Just venim de fer-ne un a Reus. Tenim a l'agenda, doncs, diferents restaurants per a fer, i després, doncs, esdeveniments més culturals, de caire més cultural, que farem aquest estiu, com els Divendres Divins, que farem al Marroig el 17 de juliol, i el Festival Terrer a finals d'agost, que ja és un clàssic a la nostra agenda. Doncs tenim pensat, doncs, fer alguna celebració d'aquest 25è aniversari.
L'oli d'oliva verge extra Baronia de Cabassers, elaborat per la cooperativa de Cabassers, ha estat distingit amb la medalla Platinum als London International Olive Oil Competitions 2026, el màxim reconeixement que atorga aquest certamen internacional. El guardó arriba un any després que el mateix producte fos premiat amb la medalla d'or en l'edició del 2025. Segons va informar la cooperativa, la nova distinció situa l'oli Priorati entre els més ben valorats pel jurat del concurs. La cooperativa de Cabassers considera que el premi reconeix la feina desenvolupada en els darrers anys per mantenir els estàndards de qualitat en l'elaboració de l'oli d'oliva verge extra. L'entitat destaca també la contribució dels socis productors i de l'equip de treball vinculat al cultiu de les oliveres i al procés d'elaboració de l'oli. La planta que l'empresa Fermat Ortea Falset ha fet un nou pas en la modernització dels seus processos logístics interns amb la incorporació de tecnologia de robòtica mòbil autònoma. La companyia, referent mundial en la fabricació de portes automàtiques per ascensors, ha implantat un robot de transport de palets autònom que ha permès incrementar notablement la seguretat i l'eficiència de les seves operacions. Concretament, Fermator ha incorporat el sistema MIR 1200 Pallet Jack, un robot capaç de transportar palets de manera autònoma i segura per l'interior de la fàbrica. Aquesta tecnologia facilita el moviment de materials entre el magatzem i les línies de producció sense necessitat d'intervenció constant dels operaris. Segons explica el director comercial i co-CEO del grup Fermator, Eduard Amigó, la implementació d'aquest sistema ha permès que els treballadors que fins ara conduïen toros i carretons elevadors puguin dedicar-se a tasques menys repetitives i de més valor afegit. A més, destaca que els recorreguts interns dels materials són ara més intel·ligents i eficients. Això ha permès que l'índex de seguretat interna de la planta de Falset hagi passat del 60 al 90%. A aquesta millora s'hi afegeix una optimització del flux de materials amb rutes més estables, sense errors i amb temps de transport més ajustats. Fundada l'any 1977, Fermator compta actualment amb prop de 1.900 treballadors arreu del món i una producció anual d'unes 700.000 portes d'ascensor. Aquest mes de juny han finalitzat els cursos d'habilitats socials i alfabetització que s'han desenvolupat a Marçà i al Marroig durant el curs escolar 2025-2026. Aquesta iniciativa, impulsada pel Servei de Migracions, Acollida i Vida Digna Compartida del Consell Comarcal del Priorat, ha comptat amb la participació d'un total de 14 alumnes entre els dos municipis. A Marçà, aquesta ha estat la segona edició d'un projecte que es consolida gràcies a la bona acollida rebuda i a la continuïtat de la participació. Al Marroig, en canvi, ha estat la primera experiència d'aquest tipus, amb una resposta molt positiva per part de la població i una elevada implicació de l'alumnat al llarg de tot el programa. Més enllà dels continguts formatius, els cursos han contribuït també a fomentar la participació de les persones assistents en diferents activitats i esdeveniments dels respectius municipis, afavorint així la seva vinculació amb la vida comunitària i l'establiment de noves relacions socials. La valoració final de les dues experiències és molt satisfactòria, tant pel grau de compromís mostrat per l'alumnat com per l'impacte positiu que els coneixements adquirits han tingut en el seu dia a dia. En aquest sentit, des del Consell Comarcal del Priorat es destaca la importància d'aquestes iniciatives per promoure la cohesió social, la inclusió i la igualtat d'oportunitats al territori. La pràctica totalitat dels centres educatius del Priorat aplicaran mesures de protesta durant el curs 2026-2027 per reclamar millores en les condicions de l'ensenyament públic. Així ho han comunicat a les famílies a través d'una carta conjunta en què expliquen que no programaran activitats complementàries fora de l'horari lectiu, ni tampoc aquelles que, tot i fer-se dins de l'horari escolar, comportin un cost econòmic. La decisió afecta activitats com ara tallers, sortides, colònies o celebracions, i segons expliquen els centres, es mantindrà mentre no es produeixin avenços en les demandes que el sector educatiu fa temps que planteja a l'administració. Com sabeu, entre aquestes reivindicacions hi ha l'increment dels recursos per garantir una educació inclusiva i efectiva, la reducció de la càrrega burocràtica que assumeixen els docents, el reconeixement de les particularitats de l'escola rural, un major suport administratiu als centres i la recuperació del poder adquisitiu del personal educatiu. En la carta, els equips docents reconeixen el valor educatiu i emocional que tenen aquestes activitats per als infants i joves i asseguren que la decisió no ha estat fàcil. Tanmateix, consideren que la situació actual fa necessària una acció conjunta per posar de manifest les dificultats que afronta el sistema educatiu. Els centres també destaquen que no es tracta d'una iniciativa aïllada, sinó d'una mesura adoptada de manera majoritària pels centres educatius de la comarca amb el suport del Centre de Recursos Pedagògics del Priorat. Finalment, els equips educatius apel·len a la comprensió i al suport de les famílies i recorden que les seves demandes responen a la necessitat de disposar de més recursos per poder atendre una realitat educativa cada vegada més diversa i complexa. Bellmunt del Priorat viurà aquest dissabte una jornada molt especial amb motiu del centenari de l'Escola El Sarraí. La commemoració vol retre homenatge a totes les persones que han format part de la comunitat educativa del municipi al llarg d'aquests 100 anys i recordar el paper fonamental que ha tingut el centre en la història del poble. Així doncs, la celebració arrencarà a les 11 del matí amb l'acte de benvinguda i els parlaments institucionals. Posteriorment, s'inaugurarà una placa commemorativa i a partir de la 1 del migdia, els més petits podran gaudir de l'espectacle infantil dels germans Cartoon, mentre els assistents compartiran un pica-pica popular. Ho expliquen en declaracions a Ràdio Falset les regidores de l'Ajuntament de Bellmunt, Sandra Solanes i Maria Teresa Piqué.
Hem convidat això antics alumnes, antics professors, perquè evidentment formen part de la comunitat educativa d'aquí del poble. És una cosa, o serà una cosa, o volem que sigui una cosa molt festiva, que sigui de, bueno, pues de que la canalla s'ho passin bé i han fet el fi de curs, o ara estan amb el fi de curs, i res, hi hauran uns parlaments per part de la... l'AFA, l'escola i de la regidora d'educació. Després, els nens de l'escola i les nenes, juntament amb els nois i noies de l'hoteler d'aquí de Falset, van fer una placa, una placa commemorativa pel centenari de l'escola. Llavors hi haurà la descoberta d'aquesta placa i després hi haurà una actuació infantil per la canalla.
A més, durant tota la jornada es podrà visitar una exposició instal·lada a l'interior de l'escola, que recull fotografies, documents i material escolar aportat per nombrosos veïns i veïnes del municipi.
Una petita exposició de material antic que se'ns ha cedit per gent del poble i de fotografies també. I la gent és encantadora perquè ens ha deixat moltíssimes coses que tenen molt valor i que estaran exposades el dissabte a dintre de l'escola.
Sí, és que hi ha fotos des de abans de l'escola, sí. Perquè tenim alguna foto del 1902, del 1917, clar, evidentment, no sé si hi ha gent que reconegui amb algú d'aquelles fotos, però bueno, tenim moltíssimes fotos de totes les dècades. Evidentment hi ha alguna que, bueno, pues no hi ha tant de material, però bueno, tenim fotografies, tenim carnets escolars. Tenim
diplomes.
Sí. Tenim... Mira, vam trobar el llibre...
Sí, el llibre de la construcció.
De quan es va construir l'escola, vam trobar el llibre de lo que havia costat absolutament tot. Els canyissos, les rajoles, els jornals, les persones que van anar allà a treballar.
Perquè va ser per donatius de les persones del poble. Donaven jornals o part dels seus jornals per a poder construir l'escola. I allí està tot escrit, que ha estat molt, molt bonic de poder trobar gent que ho havia guardat a casa seva.
Ja al vespre, la sala de l'Euterpe acollirà l'estrena del documental 100 anys de vida de l'escola El Sarraí, una producció que recull testimonis, records i vivències de diverses generacions vinculades al centre.
Això ho han fet les mestres de l'escola, a fora d'horari escolar, s'ha de dir, que s'ho han currat una barbaritat. Han entrevistat gent de diverses edats i antics alumnes, però gent des dels 90 anys fins, no sé, els més joves deu tindre uns 20 anys. I llavors han fet unes certes preguntes, inquietuds que tenien els nens, o sigui, tot va envoltat amb els nens. Els nens han organitzat això i nosaltres som els que ho estem intentant plasmar. I ells volien saber com era l'escola abans, certes inquietuds que tenien, i ells van fer unes preguntes i llavors s'ha gravat amb aquestes persones i s'ha fet un documental que és 100 anys de vida a l'escola del Serraí, que es projectarà el dissabte a les 7 de la tarda.
Les dues regidores es mostren convençudes que serà una jornada molt emotiva i que quedarà en el record de tots els bellmuntans i bellmuntanes.
També és una manera de recordar els vells temps, els bonics, perquè quan ets petit tot és bonic. Després, quan te fas gran, llavors les coses canvien. Però quan ets petit, ostres, veure't allà amb una fotografia, o veure l'avi, o veure el padrí o la padrina, o els tiets o els pares, fa molta gràcia això. A part de que Bellmunt tot sigui celebrar, perquè sempre tenim un peu aixecat a l'hora de celebrar qualsevol cosa.
I jo crec que molta gent anirà allí aquell dia, perquè a part l'escola és el mateix espai on ells estaven, veuran allò i el més maco de tot crec que serà que tindran molts flashbacks, tindran molts records en aquell moment on se veuran amb ells mateixos a través de lo que hem intentat plasmar, amb ells mateixos allí quan eren petits.
I és que arribar als 100 anys d'història és una efemèride molt important. En el cas de l'escola El Serraí, la seva trajectòria ha estat estretament lligada a l'evolució demogràfica del municipi, marcada primer pel creixement associat a l'activitat minera i posteriorment per la progressiva pèrdua de població.
És una escola que durant molts anys ha sofert transformacions molt contundents, perquè amb la mina hi havia moltíssima gent, hi havien hagut classes que hi havia 80 crios, i clar, i també es veu la transformació de la societat, o sigui, van començar 80, després quan les mines es van tancar, clar, evidentment la gent va marxar cap a les capitals a buscar-se la vida, i va haver un punt també, no fa gaires anys, que l'escola estava que si tancava o no, perquè només hi havia 5 alumnes.
Per això, Maria Teresa Piqué destaca la importància que tenen els centres educatius per garantir la vitalitat dels pobles petits i defensa la necessitat de preservar-los i continuar lluitant per la seva continuïtat.
Que als pobles petits com els nostres hi haguin escoles i que hi hagi escoles que faci 100 anys que funcionen és molt important. Sí que cada cop hi ha menys nens, però hem de lluitar per a poder-ho mantenir. És la vida del poble.
L'ensofrada de Marçà va cloure aquest cap de setmana la seva quarta edició amb un notable èxit de participació. Durant divendres i dissabte, el municipi es va convertir en un punt de trobada per als amants de la literatura i el vi, que van omplir els diferents espais i activitats programades. Presentacions de llibres, converses amb autors, tastos i propostes culturals diverses van atreure nombrosos visitants, consolidant una iniciativa que any rere any s'ha anat fent un lloc destacat en el calendari cultural de la comarca. Un dels impulsors de l'ensofrada, Jordi Martí, explicava que el certamen ha assolit una dimensió òptima i que l'objectiu no és continuar creixent, sinó mantenir-ne l'essència i la qualitat per evitar morir d'èxit.
Hem arribat al nostre màxim perquè no volem anar més enllà, perquè això és el que hi ha, i no volem tampoc morir-nos aquí organitzant coses, i podríem omplir molta més part del poble de parades, però no és aquest l'objectiu. No és créixer sense parar i ni res, sinó senzillament consolidar el que tenim, I intentar portar tantes propostes interessants per la gent que llegeix i per la gent que veu vi, com les que tenim avui aquí, que són molts petits cellers i moltes petites editorials amb llibres molt grans i amb vins immensos.
Malgrat això, l'organització es mostra satisfeta amb la resposta del públic i ja treballa amb la vista posada en el futur. De fet, els responsables de l'esdeveniment han confirmat que l'ensofrada tindrà una 5ª edició l'any 2027.
Obligatòriament, perquè és la 5ª edició i encara que tant mos fot que sigui la primera com la segona, doncs farem alguna festa especial.
El priorat ja es prepara per celebrar la revetlla de Sant Joan i com és tradició ho farà amb la rebuda i distribució de la flama del Canigó. Enguany el municipi encarregat de repartir-la serà el Molar. Seran, doncs, els veïns i veïnes del poble els qui es desplaçaran fins a Reus per recollir-la i, un cop de tornada, la faran arribar a la resta de municipis de la zona sud de la comarca. Tal com explica el president del Centre d'Estudis Falsetans, Anton Vidal, el sistema de repartir la flama del Canigó cada any des d'un poble diferent és una singularitat pròpia del priorat.
És diferent de tota Catalunya. És a dir, als altres llocs hi ha un lloc concret que és el que es reparteix i els altres van a buscar allí. Per exemple, Reus sempre ho està fent així, no? Nosaltres, doncs, bueno, vam optar per aquesta opció i aleshores doncs, sí que el centre coordinador és el centre d'estudis falsetans, però doncs, el poble que reparteix doncs, cada any doncs, és diferent.
Vidal recorda que aquesta tradició es remunta a la dècada dels anys 70. En plena dictadura franquista, diversos municipis prioratins van començar a anar a buscar la flama com a símbol de recuperació de les tradicions i de la identitat catalana, una iniciativa que amb el pas dels anys es va anar estenent arreu de la comarca.
A partir de, bueno, de l'any 73, 73-74, doncs, bueno, vam anar a buscar la flama a Reus, que és una mica doncs, lo que tradicions i costums, que en Cabat ho va assumir Òmnium Cultural, doncs és el que estava fent des dels anys 60 a nivell doncs, de països catalans. Era una manera doncs, probablement de protestar al seu moment i de germanar doncs, la gent fora de la política. I per tant, a partir de l'any 73, doncs, vam anar com a centre d'estudis, vam anar a buscar la flama i bueno, a partir de llavors va ser quan se va això. Això va ser, per entendre'ns, extensiu a la comarca, és a dir, l'any 73 nosaltres vam anar, penso que va ser el 74-75, que llavors els altres pobles venien aquí a buscar-ho, i nosaltres el que vam fer com a centre d'estudis a principis dels anys 80 va ser, escolta, doncs, no cal donar protagonisme sempre falset, sinó que valdria la pena doncs, fer una mica més de comarca, no?
Així, el proper 23 de juny, a partir de les 7 de la tarda, representants de tots els municipis es trobaran al Molà per recollir la flama del Canigó. A partir d'aquí, cada poble celebrarà la seva pròpia revetlla amb els actes tradicionals. A Falset, per exemple, la festa començarà amb la rebuda de la flama a la plaça de la Quartera i la seva posterior arribada a l'Ajuntament. Tot seguit es farà l'encesa de la barraca a la plaça de l'Artesana, la tradicional ballada de sardanes amb la cobla principal de Tarragona i el sopar popular.
Nosaltres anem a buscar la flama al Molà com tots, arribarà aquí Falset, a l'Ajuntament. De la plaça de la Quartera fins a l'Artesana doncs, aniran doncs, els dimonis del centre d'estudis, els dimonis del museu i la copla, i fins allí encendrem la barraca, bueno, lo normal, llegir la proclama, i en Cabat doncs, hi ha servei de bueno, semifrutac, i mirarem doncs, de que, bueno, aviam, si hi ha algú doncs, de que agafa el sopar i les begudes i allí tindrà taules i cadires, doncs que, bueno, que ho tindrà doncs, a disposició.
D'aquesta manera, la flama del Canigó tornarà a recórrer un any més els pobles del Priorat per donar el tret de sortida a una de les nits més emblemàtiques del calendari festiu català. Tot seguit, el temps amb l'Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que s'ha caracteritzat per la seva monotonia en l'activitat meteorològica, sense canvis gairebé un dia per l'altre, i tan sols la pujada de les temperatures ha estat la nota dominant d'aquest cap de setmana. Entrem ja el diumenge a l'estiu, a les 9:24 concretament. S'espera doncs, una situació d'intensificació de la calor, sense d'altres alteracions, però en un moment del sol, temperatures molt altes, i de moment se canvis encara en els propers dies de la setmana vinent. En definitiva, l'estiu entrarà amb força i de moment continuarem en aquesta monotonia gairebé absoluta aquí a les nostres comarques i en general. I en quant a efemèrides, hem destacat que té el dia com avui, però de l'any 1604, una fortíssima tempesta afectada a Barcelona, amb trons mai escoltats i llamps que van fer molts mals a l'església de Santa Maria del Mar.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Us ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per escoltar-nos. Jo m'acomiado durant unes setmanes, però els informatius continuen gràcies al Jordi Sol de Vila. Així doncs, quedeu en bones mans. Pel que fa a mi, ens retrobem properament. Que vagi molt bé.